Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT han advertit que preparen grans mobilitzacions de cara als propers mesos si el govern de Pedro Sánchez no planteja mesures per revertir la inflació. S'anticipa una tardor de protestes. Avui és un plaer poder parlar amb el secretari general d'UGT de Catalunya, el senyor Camil Ros. Senyor Ros, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Tornant a engegar ja.
Engegar
les cargades.
I imagino que amb piles molt més que carregades perquè s'espera una tardor, si la cosa no canvia, calenta.
Sí, ja vam, com vam anar de vacances, ja hi havia sobretot una situació al voltant del pacte de rentes amb el govern de l'Estat, però sobretot amb les patronals, no? Que no hi ha manera de poder arribar a un acord doncs, que marquin els increments salarials doncs, pel conjunt de la gent treballadora. No? I per tant, per nosaltres és molt important. Nosaltres, evidentment, a part d'exigir als governs, tant al català com a l'espanyol, doncs, que s'hagin moltes més mesures per controlar doncs, aquesta situació d'inflació, sobretot passant pel control de preus, però també les patronals, que estan enrocades i no hi ha manera d'aconseguir doncs, un acord que marqui un mínim d'increment salarial per tothom i que després sector a sector doncs, puguem aplicar les clàusules de revisió salarial. No? Per tant, sí, evidentment, es planteja. Si ara la tornada del curs no canvien les actituds de com estàvem doncs, respecte al juliol, evidentment doncs, que la tardor de l'octubre plantejarem grans mobilitzacions.
La inflació, recordem, ha pujat de segona volta, no cal que ho diguem, perquè la gent ja ho sap perfectament, i això no s'ha traslladat als salaris. Per què no pugen els salaris? És tan difícil fer això?
Sembla que sí, perquè sembla que les empreses només miren pels seus beneficis. Per cert, cometen un error de base, al final. Si no pugen els nostres salaris i pugen els seus productes, però al final no podem comprar els seus productes, no? Ens deien, primer, tots aquests mantres econòmics que hi ha, que no es podien pujar els salaris perquè hi hauria la inflació de segona volta. Doncs ara el mateix Banc d'Espanya diu que la inflació de segona volta l'han provocat els beneficis empresarials. Perquè és cert que certs productes els hi ha pujat els preus, però altres no, i en canvi han trobat una pujada de preus generalitzada. Jo crec que han fet una barra lliure, o com diuen, no han fet l'agost. No, les empreses, en canvi, no han revertit en salaris. I jo crec que en aquests moments, si comparéssim l'economia general del país o l'economia de les empreses i de les famílies, segurament tota la pujada de preus té un tant per cent d'impacte més gran en les famílies que en les empreses. Perquè mirem les hipoteques amb l'Euribor, sí, que va pujar ara fa uns dies, i el tipus d'interès que va pujar ja fa setmanes. Això suposa un increment. El cost energètic i de carburants. Això suposa un increment també molt gran. I el cost d'anar a comprar el menjar, doncs ja ni et dic, no? Per tant, l'impacte percentual impacta molt més en les famílies que en les empreses. En canvi, les empreses han pujat preu i les famílies no han pujat els salaris. Aquí està la gran contradicció i el gran problema.
Senyor Ros, amb la reforma laboral les empreses tenen més limitat a acomiadar els treballadors temporals que considera que és el primer que feien quan hi havia males dades de l'atur. Algunes empreses, senyor Ros, ja estan estudiant reestructuracions davant d'una possible crisi econòmica?
Arriba algun bulo d'aquests que no saps si és globus sonda o és cert, perquè de manera directa no ha arribat, de grans empreses. Què fan les grans empreses? Aprofiten tots aquests moments de convulsos, de crisi, d'allò per intentar plantejar reestructuracions. Però nosaltres els diem, igual que situaves doncs, la reforma laboral en termes de contractació, també hem de recordar que si les empreses tenen problemes, els ERTOs del Covid ara els hem convertit en llei permanent. Per tant, si el problema de la inflació és un tema conjuntural, no és estructural, no és un tema temporal, no sabem quan durarà més o menys, doncs hi ha els ERTOs, no? I per tant, que els ERTOs ja ens han servit a la crisi sanitària per aguantar ocupació i no destruir, perquè l'anterior crisi, que no teníem els ERTOs, es va utilitzar amb els ERTOs en barra lliure, no? I per tant, els acomiadaments van ser massius. En canvi, ara tenim els ERTOs. Per tant, igual que hi ha doncs, moltes més dificultats a l'hora d'acomiadar o justificar certes situacions de contractació, sí, també tenim la flexibilitat per un altre costat, si per raons doncs, que es demostren, doncs tens els ERTOs doncs, que serveixen doncs, per aquesta gent doncs, temporalment reduir total o parcialment la jornada. No? Per tant, tenim mecanismes per poder fer front. No? El problema és que les patronals no hi entren, només estan pensant en els seus beneficis, i aquí estem. I els governs, bueno, el govern de la Generalitat està més absent que una altra cosa, i el de l'Estat, que no és valent a l'hora de plantejar el control de preus, que jo crec que seria la base imprescindible perquè poguessin controlar la inflació.
Senyor Ros, li faig una pregunta incòmoda. La gent al carrer n'està farta i hi ha molta gent que diu els sindicats no fan res. Què diu vostè?
Això és una percepció i és un mantra, no? I nosaltres, evidentment, que voldríem fer molta més. Però és evident, per exemple, situacions com la reforma laboral i la recuperació de drets, no? És a dir, que ara hi hagi molta més gent jove que té un contracte indefinit que fa un any, això és per la pressió dels sindicats i per la negociació de la reforma laboral. Si en els ERTOs i la majoria de la gent durant la crisi econòmica no va ser acomiadada, sinó que va passar en ERTO, va ser per la negociació dels sindicats, no? I, per tant, nosaltres ja fem coses que, evidentment, ens agradaria fer molt més, que ens agradaria obligar a les empreses, doncs, ara que es pogués incrementar preus, però al final això és un joc de mobilització, és un joc de pressió, i, per tant, és això. Hi ha una part de les crítiques que, com sempre, les hem d'escoltar, sobretot de la gent que està més a l'entorn i que és propera. També hi ha molta crítica del sindicat, que és perquè els sindicats molestem, no? I molestem a l'estat llocs, i per tant, doncs, el millor és criticar-nos, no? Que no fem res, que, no? I totes aquestes qüestions.
Senyor Ros, fins ara hi han hagut mobilitzacions disperses d'empreses, però a partir d'ara sembla que les coses seran més organitzades. És així?
Sí, ara el que situarem conjuntament amb comissions obreres és un calendari de mobilitzacions, en funció de com vagin, doncs, les negociacions que hi puguin haver i sobretot, doncs, organitzant, doncs, els sectors, no?, i de manera més coordinada, no? És a dir, ara pots tindre, doncs, alguna mobilització o alguna vaga en un sector en una setmana, en una altra en altra. El que intentarem és que, perquè es pugui visualitzar més de forma general, doncs, tot coordinar-ho molt més, no? I, per tant, analitzar cada sector, cada situació, les capacitats i mirar de fer aquesta mobilització conjunta a la tardor. Sí.
Per què costa tant sortir al carrer, senyor Ros?
A la gent li costa, fins i tot a vegades és quan en l'anterior crisi econòmica va passar i va haver un moment que la gent va quedar com noquejada, no?, per la situació de crisi, i quan hi va començar a haver la recuperació va ser quan la gent es va tornar a mobilitzar, no? Parlo, per exemple, del el 15M no és en plena, no?
Sí.
Sinó que ve després, no? I altres, això és una cosa molt estranya. M'explica la gent ja més antiga del sindicat que el propi 14D de l'any 88, no? Que ja era en el procés de recuperar i de sortir de la crisi. La gent hauria de sortir molt més, perquè al final els sectors on hi ha millors condicions econòmiques és on s'ha mobilitzat més i on hi ha més organització. Per tant, és evident que la mobilització serveix, no? El tema del final, encara que sigui parcialment, haver aconseguit, doncs, derogar aspectes de la reforma laboral és perquè no hem parat de mobilitzar. Per tant, està demostrat que si et quedes a casa callat renegant, no es canvien les coses. Les coses es canvien mobilitzant, no? I nosaltres mobilitzaríem molt més. Nosaltres no tenim cap problema, això de que no volem mobilitzar. No, al contrari, nosaltres ens agrada la mobilització perquè sabem que és una eina per aconseguir més drets, però la gent costa, després quan convoques, costa de tenir.
Certament, perquè quan hem vist, per exemple, alguna manifestació de pensionistes, dius, perquè no hi som tots al carrer, perquè tots, tard o d'hora, serem pensionistes, no sé si cobren
tots
o no.
Sabem, sí.
Però t'hi trobes que no hi ha gent.
Diu, que ens mobilitzem per les vostres pensions, les nostres, al fons, ja les tenim, que pare cert, eh? Hi ha una persona, escolta, la gent el que s'ha de mobilitzar és perquè la seva pensió la pugui tenir. Els que la tenen ja la tenen i és molt difícil que els hi retallin, no? Perquè ara els debats que hi ha de pensions és la base de càlcul per calcular la pensió que cobraràs. Un cop ja la tens, aquesta ja no es modifica, no?
Escolti'm, la proposta dels sindicats abans d'acabar seria un augment salarial d'un 3,5% per tothom i a partir d'aquí anar-lo adaptant a cadascun dels sectors tenint en compte les diferents especificitats a cada feina?
Sí, nosaltres situem això, no? És a dir, el 3,5% general per tothom amb caràcter retroactiu des de 1 de gener i després en cada sector i en cada empresa, com pactem la clàusula de revisió salarial, no? Si la fas en un any, si la fas en dos anys, com es fa. Les empreses que tinguin situació econòmica, doncs, que no ho puguin assumir i es pugui justificar, a part de la situació dels ERTOs que he explicat abans, també els convenis col·lectius tenen una cosa que en diuen la clàusula de despenjament. És a dir, que si tu demostres que, de veritat, econòmicament no ho pots pagar, doncs llavors hi ha uns mecanismes, no? Per tant, perquè podíem demanar un increment superior per tothom, però seria molt difícil que s'apliqués, no? Ara vam aconseguir a l'ESER un 6,5, no? I clar, però és la SEAT, són grans empreses, no? L'important és que arribi tothom, no? Per això situem, doncs, en una entrevista ens situaven, no?, algun periodista preguntant si era poc o no, evidentment que hauria de ser, nosaltres voldríem, doncs, el 100% de la inflació que hi ha en aquests moments, però també volem que arribi tothom, no? I això seria, doncs, una mica d'oxigen, i després, evidentment, a cada sector, doncs, aviam com s'aplicava la clàusula de revisió salarial. Uh-huh. Jo crec que és una proposta molt més que raonable i que les patronals haurien d'acceptar.
Senyor Ros, què li diria vostè a la patronal perquè aquesta negociació deixi d'estar enrocada pel bé de tothom?
Doncs que deixin de tindre una visió estreta i curta, perquè només miren la seva compte de resultats, però és evident que si a la gent no li pugen els salaris no comprarà els seus productes. Per tant, al final, amb aquest enrocament poden acabar convocant, doncs, una part de crisi de consum per a la gent no consumeix. L'altre dia estava reunit amb persones representants d'una gran superfície d'aquestes d'alimentació,
sí,
i explicaven que l'empresa els havia situat una dada que diu que estan mantenint els nivells de facturació però la gent compra menys, no? Per tant, bueno, no és res nou, eh? Però bueno, que t'ho digui una empresa amb dades d'evolució de l'any confirma el que es veu, no? Que tot està més car i que hi ha gent que ja no compra el mateix que comprava, alguns per el que pugui venir, però d'altres sobretot perquè no poden, no? I per tant, el risc de no pujar preus és que no dinamitzem el consum i que es freni la situació i que per tant una situació que no hauria de passar, no? Si poguéssim controlar preus, sobretot d'això, d'energia, carburants i segurament d'alguns productes d'alimentació, i al mateix temps aconseguíssim uns increments salarials, jo crec que aquesta tardor que plantegen tant de recessió, tant de no sé quantos, no passaria.
Escolti'm, espero i desitjo que els treballadors no ens resignem com el 2008.
Exacte, això hem de fer. Jo crec que l'experiència del 2008, perquè crisis com aquesta, no, nosaltres no l'havíem patit directament, ens les havíem pogut explicar, la dels anys 90 no va durar tant, no? Jo crec que ens ha de servir d'experiència, tant com per... i els governs, per les polítiques de retallades, el que després van comportar, però també per la gent, per mobilitzar-se, pels seus salaris, per les seves condicions de treball, evidentment, i perquè no tornem a patir retallades. Per tant, animar la gent a la mobilització, que serà la manera, doncs, que no patim la crisi com la vam patir la del 2008. Ara hi som a temps.
Tots junts fem forces. Espero una tardor calenta. Tant de bo la patronal segui, el govern del senyor Sánchez també segui i que entre tots arribem a una solució, perquè el que no pot ser és que la gent no arribi ni a principi de mes. Ja no li dic a final de mes. A principi de mes és cobrar...
Sí, perquè quan et venen totes les factures et venen a final de mes i les targetes de crèdit i tot, ja, què fas la resta? No?
Efectivament. Senyor Camil Ros, com sempre és un plaer poder parlar amb vostè, el secretari general d'UGT de Catalunya. En continuarem parlant perquè es presenta, com dèiem, una tardor calenta. Gràcies, senyor Ros, i a continuar treballant. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.